Hola, hola, molt benvingudes totes a Escenaris Volàtils. Des d'ara mateix posem a volar un Escenaris Volàtils del tot especial, perquè aquest podcast el dediquem a celebrar la gran nit de música i inspiracions creuades que es viurà el 22 de juliol al Grec Festival 2024. Com ja podeu sentir, estem molt ben acompanyades. Avui estem envoltades de públic, unes quantes ànimes generoses i potser també afortunades que s'han apropat a l'estudi de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona, per viure aquest podcast sobre música, arrels i identitats. I en aquesta casa de cultura avui s'hi troben dues més. Altres temples i promotors de les arts, que són el 3C, Comunitat de Cultura. Podem fer un aplaudiment, 3C. I, com no, el Grec Festival de Barcelona 2024. Aquests dos gegants han forjat un espectacle de somni al qual des d'ara ens consagrem, la Barcelona mestissa. Ens agrada la Barcelona que viu i batega. La que ressona amb vells ritmes vinguts d'arreu i segueix preponderant en l'ambient amb noves hibridacions, comunions sonores i reivindicacions identitàries. Som mescla i som folklore, tenim a l'abast les arrels i el talent d'avui que evoluciona constantment el ritme, el compàs de cada època. El 22 de juliol, en un escenari únic, al Teatre Grec, Barcelona Mestissa celebra amb música el mestissatge barrejant artistes com Alice, Maria Arnal, Macaco i Queralt Lahoz, entre molts altres, ara els direm tots, i per reivindicar la nova Barcelona Mestissa i explicar-nos els ets i uts d'aquesta cita tan especial del Grec 2024, avui rebem Escenaris Volàtils amb superforts aplaudiments a la Cristina López Gómez, que és la seva directora musical, el Xavi Buceda i Marcet, que és el director artístic i també encarregat de la dramatúrgia, i a l'estimat Pol Segarra i Carrer, director del projecte i creador de la idea original, junt amb el Xavi. Ara només faria que aplaudir, perquè és com una mica de fitness, no? Vale, primer de tot, com esteu? Cristina, Xavi, Pol.
Molt bé.
Molt emocionades.
I que guai, que fer un programa així en directe, acompanyats en una tarda de juliol.
Doncs un sí, honor. Moltes gràcies per venir.
Clar. Primer de tot això, estem a una, poc més d'una setmana d'aquesta gran nit de la Barcelona Mestissa. Vull que m'expresseu, cadascuna dels tres, molt breument, quines són les sensacions des de la perspectiva d'aquest moment, del d'ara mateix, no? Amb la imminència, però encara no és el concert, encara no és aquest cap de setmana, encara queden uns dies. Com qui aguanta l'alè abans de fer un gran salt. Com esteu, Cristina?
Jo estic amb l'adrenalina a tope, però amb molta pau perquè portem molt de temps treballant d'una manera molt acurada i amb molt d'amor i uns professionals i un equip increïble. Llavors tinc una mescla entre adrenalina i pau.
Vale, serenor, no? Hem preparat les coses.
Exacte. Estic tranquil·la en aquest sentit.
Molt bé, Xavi, tu què tal?
Bueno, a mi em passa aquesta cosa de que portes com quasi un any maquinant això i com que és una cosa que passarà només un sol dia i de més i encara no ho has vist, sembla com que no t'acabes de creure realment fins que no estiguis en l'espai i veient que realment està passant de veritat, no?
Per tant, sensació de somieig, no?
Sí, com una mica, no? De que sembla que t'ho hagis inventat tu i que de cop saps, algú et digui, ostres, tens un problema.
Arriba el solipsisme, d'un món inventat per un mateix. Sí, sí. I tu, Pol, què tal? Et veig molt tranquil.
Sí, jo estic molt tranquil i molt il·lusionat, sobretot. Hi ha hagut molt bona resposta del públic, entrades venudes totes, pràcticament, i no sabíem si s'acabaria d'entendre la idea i veiem que sí, sí, que he tingut una rebuda molt, molt bona.
Clar, clar, ara anirem a la idea, però encara de manera breu, no ens esplaiem, mola, no?, això que ha de contenir-se. Digueu-me també en tres paraules, bueno, va, espera, que em posava a barrufar ja i potser hi ha qui no té clara la magnitud de la festa. Més enllà de ser una gran celebració musical per se i de moltes altres coses que ara explicarem, els artistes participants, fem un primer, per si algú s'ha despistat i no ha vist el programa del Grec, aquí podem fer ué! O algo així. Tenim, a la Barcelona Mestissa tenim artistes com Alice amb Maria Arnal,
ué!
Anna Ferrer,
ué!
Kiki Morente,
ué!
Momi Maiga, que l'estem sentint,
ué!
Macaco,
ué!
Aquest en sona, Nakani Kanté, que és una meravella absoluta, Niño de Elche, ué! Vamonos, Queralt Lahoz,
ué!
I les ninjas del corro, bueno. Un aplaudiment per això, que això és... És que, clar, hi ha moltes persones. És una legió, la de Barcelona Mestissa, i la interpretació musical corre a càrrec de músics com el guitarra Toni Avellan, que aquí ja ens han celebrat a l'altre Escenaris Volàtils, el que hem fet d'aquest grec 2024. L'actriu Míriam Mucles ens va dir: jo aniré a la Barcelona Mestissa perquè tots són flipants, però és que a més hi ha el guitarra Toni Avellan. Però també hi ha a la viola Uissia Margós, el violoncel Marçal Ayats, Paula Domínguez amb la veu, Clara Gorrias també amb la veu, percussió, bateria i electrònica de Guillemau, Cristina López, la tenim aquí fent veu i electrònica i moltes més coses, Pol Pedrosa a la trompeta, Tomàs Pujol al baix i contrabaix i Max Vilavecchia al piano i sintetitzador. Molt bé, doncs ara torno a la pregunta. Més enllà de la gran celebració musical per se, que és la Barcelona Mestissa, també proposa la revisió i contemporització del concepte de mestissatge mitjançant una mescla d'artistes que representin l'origen de l'autèntica Barcelona construïda sobre el pilar i la riquesa de la immigració i a la vegada reivindiquin l'existència d'una nova Barcelona fruit de la trobada entre la investigació en els nostres gèneres folclòrics i l'absorció de nous i vells ritmes vinguts d'arreu de la península, la Mediterrània i el món. Aleshores, m'agradaria que vosaltres tres poguéssiu posar com tres pilars, tres valors, cadascun un, si voleu, que han de quedar clars i que es defensen a nivell de missatge amb aquesta gran celebració de l'art i la creativitat pròpia i d'arreu, que és Barcelona Mestissa. Per aquí comencem. Cristina està aquí sempre con la lanza.
Ready. Per mi, tradició i innovació és el pont entre aquests dos conceptes.
Boníssima. No, jo no tinc res a dir.
Jo penso que la col·lectivitat, o sigui, penso que és un concepte que s'ha perdut bastant com en els últims anys i que de cop hem caigut en una mena d'individualisme en què tot sembla que passi per una sola figura, en què creiem com que aquell artista és l'únic, quan en realitat no hi ha ningú, no hi ha cap músic, no hi ha cap persona en el món que es mogui si no és amb suport d'un col·lectiu. I llavors nosaltres hem ajuntat a un grup d'artistes i penso que el missatge més potent és que és un grup de gent treballant per un missatge col·lectivament.
La col·lectivitat. Mm. Preciós. Pol.
Jo el progrés, l'antinostàlgia, des del respecte de l'herència, del passat, però sí.
Antinostàlgia és guai, eh?
Molt guai.
Nostàlgia mola bastant. Molt bé, doncs abans de seguir buscant les arestes d'aquest concert, que és més que un concert, jo crec que hem d'anar a les arrels de l'assumpte, com va sorgir la idea, i d'aquesta arrel, no cal dir, encara en trobarem més arrels, submergint-nos en els fonaments de mestissatge català a Barcelona. Aquí ja no dic aplaudiments, però si algú vol fer palmes perquè en sap, que ho faci. Jo no en sé. Però molaria un podcast amb penya fent palmes, eh? Seria guapíssim.
I que en sàpiguen, per això. Que jo crec que els concerts de flamenco passa que la gent diu: ai, mira, palmes, m'hi afegeixo. I no, se n'ha de saber.
Uau, és que a mi m'ha passat això, que jo dic: home, no m'hi afegeixo. Vull dir, això jo m'ho vaig estudiar abans. No.
És difícil quan t'agafa la passió aquella, qualsevol es crea.
Sí, tu les fas, Pol.
No, intento no, però em contenc. És una contenció important.
Quin tio tan prudent. Doncs amb l'embruix de paret en l'horitzó del record, explica la llegenda com les millors històries d'aquesta ciutat. Aquesta comença una nit al barri de Gràcia, al voltant d'una taula. Xavi Buixeda, aquí present, i el Pol Segarra sopen a un libanès. També és molt de Gràcia el libanès. I fan volar, és molt de mestís, no? I fan volar coloms sobre projectes inacabats i idees pel futur. I tot neix d'una idea de gran homenatge a la Barcelona preolímpica, no? La Barcelona del barraquisme, dels gitanos, del Gato Pérez, del Peret, no? Un homenatge, en definitiva, als anys de canvi i de transgressió, no?, que van precedir el 92, que és una Barcelona que jo crec que no hi deixem de tornar perquè és apassionant tot el que va sorgir allà, el que va aflorar i el que encara té com remors, no? Diuen que en poques hores ja estava estructurada una idea de gran espectacle plural, no? Això de les poques hores, no ho sé. Aleshores, jo, clar, ara us hauria de fer una pregunta super amb molta entitat, no? Però us preguntaria abans, vau acabar tard, no?
No me'n recordo.
Tampoc no me'n recordo. És amb...
No som d'acabar tard, tampoc
no,
massa.
No, 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 ens mesurem.
Són continguts.
Podeu fer ficció, eh? No passa res, eh? Vale, no sabeu a quina hora va acabar aquella nit, però sí que, com deia el Pol una mica, un dels grans pilars de la Barcelona Mestissa és posicionar-se contra l'estancament, contra la nostàlgia i el retrocés. Però la vostra iniciativa no... Ara sóc una mica... No sé si puc dir un taco aquí, una mica puta. No ho veu impulsat una mica amb una certa nebulosa de nostàlgia?
Això és culpa meva. Perquè jo tenia una idea... Jo realment l'antinostàlgia, el progrés, l'he après amb aquests dos companys. Jo la meva idea principalment, i la que d'alguna manera vam començar o va donar peu a la conversa, tenia molt a veure amb la nostàlgia. Parlar del Gato, parlar del Peret, parlar de tota una Barcelona preolímpica, precisament. I aquí el Xavi, com va entrar, va dir: no, no pots fer això. Ja està fet. hem de matisar-ho. I vam anar coent, i és això, en aquests mesos hem après que realment el mestissatge ha de ser una cosa mutant, canviant, dinàmica, i que no aniria en contra de la idea mateixa.
O sigui, tu, Xavi, des del principi tenies clar que no podíem apel·lar una cosa que ens l'estimem molt i que és un univers d'aquesta Barcelona preolímpica que jo crec que té moltes arestes per explorar, sinó tu veies que havies de donar-li un continu a l'assumpte.
Sí, jo crec que potser com per generació tinc la sensació de que la meva generació vam viure molt un mestissatge que va ser molt guai, perquè en realitat Ojos de Brujo, tota aquella onada d'artistes que van sortir llavors, però nosaltres va ser molt guai perquè de cop mesclaven tot unes comunitats que estaven convivint a Barcelona i que a més reivindicaven unes polítiques, una defensa, vull dir que era una cosa com que la vam viure moltíssim, i de cop quan el Poden va proposar d'agafar aquest concepte vaig pensar, ostres, és que en realitat el que hem de dir és que ara això encara està passant.
Clar. Saps?
No parlar d'aquella nostàlgia que està guai perquè sempre ens hem d'agafar la nostàlgia per poder tirar endavant, per aquesta ferida d'haver perdut una cosa és la que et fa tirar endavant, i de cop com reivindicar que aquesta mescla continua passant i que s'ha de visibilitzar.
Abans d'avançar amb la vostra idea, de tota aquella Barcelona, què és el que encara vosaltres escolteu? Que tu també, Cristina, que ara anirem a tu, però que encara tu poses? Un Gato Pérez, no sé.
Bueno, sí, jo sorprenc perquè sóc el més jove dels tres, amb bastanta diferència, en realitat. I estic tot el rato amb el Gato Pérez i no el perdem de vista, i cada cop que la cosa sembla una mica els torno una mica, i aconsell que hi hagi alguna pinzellada d'això, que estic molt orgullós. Però sí, sobretot això, Gato Pérez i Peret també. Però bueno, tot aquest ambient també de l'Ona Laietana, la Celeste, tot aquest rotllo que va ser tan original i ara es torna a començar a reivindicar d'alguna manera, però que va estar oblidat com durant un temps, la nostra movida, entre cometes.
Hi ha com nits o tardes o matins especials que us poseu aquella música de la Barcelona preolímpica, això que estem sentint ara?
Jo crec que el guai és que hi ha com molta gent que l'ha anat com reinventant, i llavors moltes vegades l'escolto també com agafant el fil de, hòstia, algú ha tornat a recuperar aquell tema, i de cop el torno a pensar, hòstia, és veritat, quin era d'origen, no? I llavors el vaig cap allà un altre cop. Jo que sí recupero molt sovint és tot el Ojos de Brujo, tot l'entorn de Dos Minguet, la trobo confú, trobo que van fer una cosa molt maca i bueno, sí, és potser dels que més recupero.
I tu, Cristina, què hi vas quan et vols posar algú d'aquest rotllo?
Doncs jo, com vinc d'un barri d'immigrants, d'andalusos, i la meva banda sonora de la meva vida va ser el flamenc, i de fet vaig aprendre amb cantadors i amb cantadores que són identitat de Barcelona, que també és una idea que jo defenso, no? que el flamenc des del principi, des del seu inici, des del segle XIX, des de la meitat, és una música de Barcelona també. I estava aquí, des dels seus inicis, no? Tenim proves des del Liceu, a tot el barri del Paral·lel, i jo sempre torno al flamenc.
Molt bé.
Maite Martín, Poveda...
Clar.
De fet, és que no vull deixar-me això, perquè és com és veritat que ho hem parlat molt aquests dies treballant i de més, que a mi em passava com amb el flamenc, que jo no... O sigui, jo hi vaig connectar tard. De cop, quan de cop comences a veure concerts, i era com un estil de música que almenys quan jo era adolescent, es jutjava molt malament, es mirava des d'un lloc de desprestigi absolut i des d'una posició molt classista, jo crec, i de cop vaig començar a veure que tenia alguna cosa molt similar al blues, com una cosa de l'arrel i de la mescla i del risc, realment, com fet i construït des del risc, ho vaig trobar com superinteressant, i de cop vaig començar a investigar, però no és que jo hagi recuperat com el que escoltava adolescent, sinó que ha sigut un procés de començar a dir com és que a mi això no m'ho van ensenyar en aquell moment, no? I és com molt guai treballar amb la Cris en aquest sentit, perquè ella té un fons d'informació sobre això molt bèstia i no para de tirar-te referències.
Vale, doncs tornem al relat. En aquesta conjura, el Xavi i el Pol, per fer volar l'evolució dels gèneres folclòrics, no podia ser d'altra manera, aviat va aflorar el nom d'aquesta gènia que ens acompanya avui, la Cristina López.
Y en esta noche me paro y espero que el alba venga. Me lavo la cara, me escapo volando, golpeo la puerta, no llego la hora, me olvido las llaves, no vuelvo a la casa y el grito me salva.
Això que sentim és Presagio, de Cristina López, que és, bueno, clar, l'estem sentint a ella mateixa, clar. És que Tu ets un prodigi de talent i activitat. Vull que tothom que no et conegui ho tingui clar. Ara no sé si estàs preparant un disc en solitari, perquè també tens cançons amb una banda que és la Prenda Roja. Bueno, ara, és que ara, per fer uns highlights del teu currículum, suant porto dies, eh? Ara ho intentaré fer. Vale. Vale? O sigui, Presagio estarà dins d'un disc... Que és...
Exacte, d'un disc en solitari, que on faig la producció, el defenso sol a l'escenari, és el primer cop que faig això. Sempre he estat en bandes, en projectes, amb molta gent, i tenia ganes de veure com m'enfrontava la música des de, en aquest moment i en solitud.
Que bé. I després tens la Prenda Roja, que és una banda de femenina sensacional també, de flamenc i hibridat, no sé,
sí,
tu definiràs millor.
Sí, electrònica, vale. Música urbana, també és una mica recordant tota l'època vintage del flamenc, més canalla que diem nosaltres.
Clar.
I també amb Laboratòria, que és flamenc experimental.
Laboratòria, i després també amb Albert Pla, no sé, de Surprise Bank, el nom que apreneu sempre, però esteu moltes, sí, de vosaltres allà acompanyant l'Albert Pla,
exacte,
no?
Exacte.
A banda d'això, ets una investigadora del folklore. És que, bueno, clar, és que, o sigui, mireu el currículum, o sigui, el tinc subratllat, el currículum de la Cristina. Artista polifacètica que combina pedagogia amb la part més creativa, com a cantadora, compositora, productora musical i investigadora. No aniré a tot el que has fet, però clar, tu, per exemple, la tècnica vocal en el flamenc, has fet estudis que no sé si existien.
No, hi ha molt poques coses, i de fet un estudi com el que vaig fer amb la foniatra, una de les més reconegudes al país i a Barcelona, la Cori Casanova i el doctor Ferran, que em van deixar tots els aparells per fer aquest estudi, i perquè ells també estaven molt interessats, perquè tenien molts pacients, sobretot que cantaven flamenc, que es feien mal, perquè és una tècnica agressiva.
Clar.
I hi ha moltes lesions, llavors volíem veure què passava dins nostre, perquè no hi ha metodologia, no hi ha teoria ni musical ni tècnica vocal específica del flamenc, i jo volia investigar què passava amb això, perquè les meves companyes, els meus companys, sempre acabàvem lesionats o teníem edemes, nòduls, i ningú sabia, la pròpia foniatra em deia, ostres, a mi m'interessa molt això.
La salut de les cordes vocals al flamenc.
I què feu, no?, quan canteu? Llavors, amb càmeres, vèiem, mentre cantàvem flamenc, què estava passant a la corda vocal, a les cordes vocals.
Uau, fascinant, això.
Sí, sí, molt, molt potent.
I, bueno, i també de la història del flamenc, que ets una gran coneixedora. I no sé si per tot això, o perquè ja et coneixien, expliqueu-me com arribeu a la Cristina vosaltres, i després et preguntaré, que, quan et venen aquests dos bojos, tu què fas, què onda, què passa?
Clar, nosaltres, amb les primeres converses amb el Grec, vam tenir molt clar que havíem de treballar amb el taller de músics, amb això, però realment no teníem un nom molt clar, i sí que ens generava com una inquietud, una incertesa, perquè dèiem, vale, tenim aquesta idea, volem fer això, però necessitem algú molt potent que l'entengui molt i que a més vagi un pas més enllà d'aquesta idea. I quan ens vam presentar la Cristina, les primeres converses que vam tenir va ser com una... Em recordo de trucar-nos i dir, vale, tio, ja és això, ja ho tenim, o sigui, és espectacular, perquè realment cada fase del procés anem descobrint maneres en què la idea va millorant, i no només això, matisos que potser no coneixíem o... No sé si m'estic explicant, però...
Sí, en realitat, i a més, o sigui, vam tenir com... Ens van passar uns quants, mira, doncs aquestes són possibilitats de direcció musical i de més, i de cop quan ens van passar una mica Cristina López, va ser en plan, hòstia, aquesta és la que va fer el de Serrano allà a Plaça Catalunya...
Bueno, clar, que ara celebrem l'estiu, però la Cristina va celebrar el Nadal amb la taula, no?, a la Plaça Catalunya l'any passat.
Sí. I de cop va ser en plan, buah, allò estava superben dirigit i va ser com a mort amb ella, i sobretot perquè potser ens hagués passat que altres opcions ens hagués quedat com algú més quiet, per dir d'una manera, no? I amb ella hi ha la possibilitat com d'obrir horitzons, saps? D'anar més enllà, d'experimentar, de trobar nous fronts.
Clar, perquè tu, Xavi, fas la direcció artística i la dramaturgia de la Barcelona Mestissa, però tu ets autor i director d'obres com Si mai has baixat, Qui estigui lliure, has estat finalista al torneig de dramaturgia de temporada alta 2022, i has estat treballant molt d'ajudant de direcció i producció a festivals com el Mixtur, el Primavera Sound, i després també amb artistes o companyies com Dennis Duncan, Toni Casares, Marta Butxaca o Josep Julien. No sé si tu tenies com una miríada de noms al cap a partir de la teva trajectòria, o era això, vau apel·lar amb el Pol al taller de músics a partir d'aquí va venir la Cristina.
Sí, o sigui, va arribar a través del taller de músics, però sobretot és com agafant una mica com aquest background així més de teatre i de més. Jo he estat també amb Les Impossibles, per exemple, que és la companyia de la Clara Peia i l'Ariana Peia, que ella també he vist una mica el mood de dansa, de la mescla de tenir música sobre un escenari i de més, i a part, vull dir, el Pol ha fet mil cicles de música i hi havia com algo que realment volíem que fos algú que pogués entendre l'emocionalitat des de l'escenari.
Bueno, que també el Xavi és també solista i compositor i que també estàs amb un primer àlbum, no?
Sí, Am, que és com Am Fuelo en català.
Ah, vale, jo,
sí.
És que és, jo com que sóc una mica tonto,
sí,
ho dic tot en anglès.
No, no,
és que malament. Am, vale. I és això, també fas lletres per altres formacions musicals.
Sí.
Bueno, i Pol és el cap d'àrea de música del 3C, Club Català de Cultura o Comunitat de Cultura?
Les dues, està bé.
Està bé tot, no? No sé si tu, Pol, des de que estàs al 3C, mai t'havies trobat amb la possibilitat de fer, d'aixecar un esdeveniment com aquest, com la Barcelona Mestissa, perquè jo trobo que és una emoció i és un projecte on un munt de caps i d'idees i de mans i de talents s'ajunten. I és com molt guai, no? Fer això des d'un lloc com el 3C, que el que fa és com orbitar entorn la cultura, però que això és una cosa que s'aixeca ben bé des d'aquí, des de la producció del 3C.
Mai he tingut com la certesa de que seria una cosa tan innovadora, tan trencadora, que realment construiria un quelcom en l'escena cultural i que es valoraria com s'està valorant. Sí que nosaltres amb el 3D, ja saps, ho tenim molt històric de grans produccions, i la més recent és una que també vaig poder treballar-hi, que va ser el Malalts del Cel del Jaume Sisa, crec que aquest gran homenatge al Sisa fa 2 anys, també a l'escenari del Grec. I una mica l'antecedent que teníem era aquest, una idea de concert plural, conjunt.
S'ho s'ha anat una mica de les mans,
però,
no?
Clar,
perquè és una hidra de mil caps.
Aquí està.
Totalment.
Llavors, bueno, sí, teníem aquesta cosa, però a mesura que hem anat avançant hem vist que això superava bastant, bueno, que realment seria una cosa bastant més nova, més trencadora.
I tant. Vale, doncs tornem a això, un altre cop a la història, no? Este m'agrada com explicar una peli. Cristina, quan t'arriba la idea del Pol i el Xavi, tot aquest tren de pensament sobre les arrels i l'evolució identitària entorn al folklore i la barreja de creativitats que és Barcelona, tu com reacciones? O sigui, t'ho saben explicar de primeres com perquè tu diguis, ei, vamos, vamos, o dius, hosti, això no...
Sí, són... És que jo els considero com una extensió del meu cap i del meu cor. No? Quan parlo amb ells, és un crash des del principi, és un enamorament artístic i humà molt, molt potent, i de seguida com entenc la seva idea i em capfico al projecte, no? I sí, sembla, la idea és d'ells, o sigui, és originària i són els que han dissenyat tot, però la sento com meva ja, no? Ja estic tan dins i estic tan implicada i tan emocionada i amb molta admiració també, no? De tot el projecte, de veure com els tres fem un equip increïble i tinc la sensació de que podem amb tot. O sigui, que és difícil, no? Són molts músics, moltes concepcions de la música diferents, són artistes que mai han col·laborat entre ells, alguns s'han trobat, però... I a més no tenim el temps per assajar amb cadascun d'ells, no?
Clar.
Llavors, amb una banda que no es coneixien, és tot un percal molt potent, però tinc molta confiança. O sigui, tenim un equip invencible.
Jo, com a nom alternatiu a la Barcelona Mestissa, li podríeu dir Tremendo Percal.
Sí.
Sí, ben.
Però així, de tot aquest multivers mestís, així com a grans trets, el primer de tot, la direcció artística que havia de prendre el muntatge, com el comenceu a albirar? Com el comenceu a fraguar entre vosaltres tres, abans d'anar a l'alineació, que després tornarem a l'alineació d'artistes?
Bueno, és que aquí s'ha de matisar una de les coses que ha dit la Cris, que és que la idea, diguem-ne, primigènia original és la vam coure el Xavi i jo, però nosaltres sempre diem que si això ho haguéssim de tornar a presentar de noves i realment, bueno, fent les primeres passes, ens presentaríem com una tridirecció en tots els aspectes, perquè hem tocat tots els pals. Jo he après moltíssim en temes artístics que no dominava tant. Ells també s'han involucrat moltíssim en temes més tècnics o més d'execució i tal. Vull dir que aquí jo fico només aquest matís en aquest aspecte, sí. I la idea ha evolucionat molt i crec que hem fet això, no? Ben bé.
Sí, a nivell de... O sigui, jo crec que un projecte artístic funciona quan realment hi ha una voluntat, com una passió real, com un sentiment, una necessitat vital de que això passi, saps? I de seguida que ens posem a parlar tots tres ens emocionem tant amb la il·lusió de que sigui una cosa que passi, que a més a més tingui una conseqüència també per la gent que pugui venir, pel que estigui des de fora, que això acaba fent que sorgeixin de forma natural les idees. O sigui, no és que nosaltres haguem vingut a que quan s'acabi aquest espectacle es parli de nosaltres, sinó que es parli de la trobada que va passar allà entre tothom.
Clar. I tu, Cristina, això, hi ha com un primordi d'idea, una cosa sensata que tu veus des del principi, o heu hagut de remenar molt? Perquè, clar, la direcció artística i musical de tot això, o sigui, el carril que ha de seguir, quan encara estàs als inicis, d'establir com serà aquest espectacle, va haver-hi una llavor, una primera cosa?
Sí, ho vaig veure clar des del principi. Era portar... Hi ha temes que ja estan fets, que són dels artistes, no?, i que o els hi proposo jo o proposaven el Xavi i el Pol o els artistes a nosaltres, no? Però sí que era com... Vale, tenim aquest tema, com el podem revisitar des de la formació que tenim i des del concepte que tenim amb aquest projecte, no? Per exemple, el tema que he posat de l'IS, el Despertar, qui vingui ja veurà que és com una experiència totalment diferent, no? I va ser un acord amb ell, a cada artista li expliquem el concepte del projecte i llavors ells també ens indiquen per on volen anar. I els temes que tenia tota la llibertat per fer-los i composar-los, doncs sí, de seguida vaig trobar com el camí, l'estètica... per a totes aquestes conversacions que havíem tingut i aquestes idees, i van agafar forma d'una manera molt natural.
I després hi ha figures que tinguin a veure amb el mestissatge com a història de Barcelona, com la figura del Paco Candel, no?, aquest escriptor i periodista valencià establert a Catalunya. Va ser clau per la seva contribució a l'ideari col·lectiu sobre la immigració, no?, reivindicar eines que havien de fer possible la integració de persones migrades a la societat i cultura catalanes, l'escola, l'ordenació del territori i sobretot el problema de l'habitatge i l'educació, no?, tot el barraquisme, els pisos rellogats, els monoblocs. Aquestes figures, com el Paco Candel, hi són presents, estan recordades a Barcelona Mestissa?
Sí, són presents d'una forma no molt explícita, però hi són, perquè al final les primeres converses, una mica l'origen, ve per aquí. Després de parlar amb el Xavi, jo estava just revisant l'obra dels altres catalans i evidentment ha format part com de la llavor. També hi ha una cosa que és bastant notori, que és que el concert es fa al Teatre Grec de Montjuïc, que el Teatre Grec de Montjuïc com a tal, la muntanya, rep una rentada d'imatge en uns anys concrets, però que era un dels nuclis importants de barraquisme de la ciutat. I d'alguna manera fer aquest gran homenatge a la mescla, a la capacitat de Barcelona d'integrar, barrejar cultures, barrejar corrents artístiques i crear, que es faci a Montjuïc, en un escenari noble com és un teatre grec, però que l'audiència, sobretot, hi pugui veure gent, pugui haver gent que vegi de tots aquests mons, és Candel total. A més, em sembla que aquest any fa com 60 anys de la primera publicació dels Altres Catalans. Vull dir que tot té un significat, cada detall d'aquest concert està lligat, i a més, a vegades accidentalment, a vegades a drede, però sí, Candel hi és, evidentment.
Clar, Xavi, i barrufeu molt, no? Després d'aquella nit del libanès, potser sí que han vingut altres de fer canyes i estar-li allà posant-li substància a la filosofada aquesta amb aquest concert.
Sí, és que, o sigui, traduint una mica que ha dit el Pol, ho tradueixo una mica més des d'un altre lloc, però el Pol és un tio molt culte, llegeix molt, i és com que coneix tota la cultura que hi hauria de tenir, i saps, ell la té, en plan fins i tot d'anys molt anteriors al meu naixement, i tot i que ens portem 10 anys, i ell venia molt present, ja tenia com molt de referent als Altres Catalans del Paco Candel, i me'l vaig començar a llegir perquè ell m'ho va proposar. O sigui, va ser com en plan, jo no coneixia tant això i tal, i vaig començar a rascar. I de fet, sent la ràdio de les biblioteques, a mi sempre m'agrada dir que jo vaig aprendre coses agafant llibres random sense saber si aquella gent era important o no era important, saps?
Clar.
I que penso que en realitat és lo maco de la cultura, que te la trobis, saps? Que no sigui una cosa imposada acadèmicament. Però Pol és un tio que tira referències molt en aquest sentit, i a partir d'aquí, pues, sí que de cop pues, hem anat rascant. O sigui, i trobo que també les energies ens equilibrem en aquest sentit, no? Perquè ell és com molt llegit, molt coneixedor d'una cosa molt anterior. Jo sóc més d'haver-me trobat les coses de carrer una mica, i la Cristina és d'un llenguatge musical, i llavors això ens ha compensat molt bé.
Genial. Doncs ara sí, mirem d'explorar fins a on ens deixin les nostres convidades en l'intens repertori de la nit del 22 de juliol al Teatre Grec, la nit de la Barcelona Mestissa.
Mm-hmm. desaparece. Al besarla se desvanece. Yeah. No lo entiendo, ¿qué me está pasando?
Molt bé, doncs això són Alice i Maria Arnal fent Despertar, que és la única cançó que us dic, companyes, amigues que heu vingut avui, que ens esteu escoltant, que jo sé, Albert Fernández, que encara no m'he presentat, que sonarà a la nit del 22 de juliol a la Barcelona Mestissa, però no sonarà així.
Sonarà molt diferent. Serà difícil reconèixer-la.
Vale, ostres, és que és una cançó que té una impronta molt concreta. Molt.
Però va ser una idea que va llançar Liz amb molt bona direcció.
Vale.
I la va recollir i va haver molt de feeling.
Vale. No sé si cal que repetim, però bueno, ho repetim. Els noms d'aquesta alineació de Somni que heu configurat: Macaco, que era Laoz, Momi Maiga, Nakani Kanté, Kiki Morente, El Niño de Elche, Anna Ferrer, Les Niñas del Corro, Alice i Maria Arnal en un sol espectacle. O sigui, com feu aquesta llista? Qui es cau, qui no entra? Però és que sembla impossible que falti algú, perquè jo és dels concerts així de plurals que és més fascinant l'alineació. Com aconseguiu això? Expliqueu-m'ho, no sé, com ho feu? Feu travesses? Quina història?
Sí, o sigui, és molt curiós a l'hora de fer una llista d'aquest tipus, perquè comences partint d'un artista i penses, necessito algo que no s'assembli tant a aquest artista, que ho compensi una mica més, i vas a un segon artista, i de cop dius, ara ens està quedant massa d'artistes solistes, necessitem algú que estigui normalment més acompanyat d'una altra manera, uh-huh, o que tingui més banda, de cop comences a buscar un artista que de cop s'acompanya molt més amb la banda. De cop veus, ostres, ens està quedant un tipus de mestissatge massa proper a la migració d'aquest lloc. Anem a buscar un altre origen que també conviu molt a Barcelona, per exemple, i potser no s'està veient en aquest... I a partir d'aquí van anar sorgint tots i tants altres noms. O sigui, si tinguéssim 10 dies, ompliríem els 10 dies tranquil·lament, perquè hi ha moltíssima gent realment mesclant-se i fent coses molt interessants a Barcelona.
Clar, perquè aquí tenim la Liz de Castelldefels, la Maria Arnal de Badalona, tenim l'Anna Ferrer, cantant i compositora menorquina, Kiki Morente, un dels fills del cantaor Enrique Morente i la balladora Aurora Carbonell, germà de la Solea i l'Estrella, o sigui que això també és com, buah, que potente tenir, no?, tenir el Kiki Morente. Tenim a Momi Maiga, que és un músic, compositor i cantant senegalès, tenim el Macaco.
Dani Macaco.
De Barcelona, el Niño de Elches, Francisco Contreras Molina, per qui no el conegui, que és valencià. Coneixeu el Niño de Elche, no? Ja, només el Niño de Elche és com... Toma, el teatre grec, i ja és com... Ja aquí pot passar de tot, pues, imagina't, no? I després tenim també noms brutals com Nakani Kanté, que és de Guinea Conakry, la Queralt Laoz, que és de Santa Coloma de Gramenet, i les Niñas del Corro, que aquestes són de Sant Adrià del Besòs, o cadascuna... No, una és de Bon Pastor, la Felina Vallejo, i la Laura Bonsai és de Sant Adrià del Besòs, que, bueno, és tremendo el que fan, també. Les Niñas del Corro a mi em fascinen. Alguna pista sobre el repertori d'aquella nit? Estem fent aquí un podcast...
Damos pistes.
Comunió de la Ràdio, les Biblioteques, el Grec Festival, el 3C... Estic jo aquí, he fet 12 pàgines de guió sense pistes.
Així com molt per damunt, hi haurà improvisació,
Vale.
Hi haurà...
Això no ho sabia jo, eh?
Hi haurà hits. Hi haurà hits.
Hi haurà hitets, vale, vale.
Hi haurà underground, o sigui, hi haurà temes d'artistes molt reconeguts però que no són tan coneguts, i hi haurà música pròpia del projecte. O sigui, hi haurà una mica de tot.
O sigui, afloraran cançons noves...
Exacte.
I això... Bueno, un moment, estic ja m'estic posant nerviós. O sigui, i això... Rec Play, no? O sigui, això es gravarà o alguna cosa. O sigui, això després... Què farem amb tota aquesta música, yeah, amb tot aquest? Perquè,
això
clar,
és important.
Quantes ànimes caben al Teatre Grec?
2.000, més o menys.
Vale. I els altres que no hi vagin?
Hauríem d'haver comprat entrada.
S'haurà de repetir, no?
S'haurà de repetir. Clar, estem oberts a propostes discogràfiques,
contracteu-nos.
El disc de la Barcelona Mestissa.
Exacte, sí, clar, seria molt guai.
Titulat Tremendo Percal. Clar, perquè, clar, perquè jo em pregunto també pel repertori, ara ja sense voler-vos treure informació, però com se li segueix el rastre aquest anomenat mestissatge musical al llarg dels anys? Perquè algú pot pensar que és una evolució a salts, però la vostra idea és més aviat que és un continu, no?, des d'aquesta Barcelona preolímpica.
Sí. Sí, o sigui, realment nosaltres ens hem posat en el merder de proposar i de preguntar què és el que està passant ara, uh-huh, saps? Perquè tothom té molt clar el que va passar. Uh-huh. Llavors és com que és una mica... És una provocació, entre cometes, per dir, ei, continuem-nos mesclant, però hem de continuar anant endavant. O sigui, Barcelona no només és turisme creuant-se entre nosaltres, és tot unes comunitats que provenen de molts llocs, mesclant-se, trobant-se i generant nous sons. Llavors, què m'havies preguntat exactament?
Jo tampoc me'n recordo, perquè aquests 12 pàgines de guió ja no els estic mirant fa estona. Però, per exemple, podríem dir, Pol, que abans quedava més clar quan es barrejaven gèneres musicals i que ara una mica tot es barreja? I que aleshores, per això us pregunto això al mestissatge, de com li segueixes el rastre.
Bueno, sí, és que és això que diu el Xavi al final. Nosaltres estem realment intentant fer una radiografia de què està passant i sent conscients de les nostres limitacions. Al final, el grec serà... Bueno, el nostre espectacle en el grec serà una nit amb els artistes que són, i sabem que és probable que anem més lents del que realment està passant i el mestissatge que està tenint lloc ara mateix. I falten noms, i falten orígens,
i falten
estils, sobretot.
Sí, a mi com a músic em passa això, no? que em deixo molta gent, molts projectes i molts camins, però és que és impossible. O sigui, havíem d'emmarcar-ho i de tenir un límit, no?
D'aquí 5 anys ens donen l'oportunitat de revisar un altre cop i d'aquí 10 més i anar-ho fent, que és la reivindicació base, més enllà dels artistes, és la necessitat de constant revisió d'aquest concepte, com a concepte dinàmic. I, per tant, s'ha de seguir fent cada dècada com a mínim.
Sí. Tant de bo l'any vinent estem parlant, o d'aquí 5 anys, parlem d'aquest Barcelona Mestissa com Barcelona Mestissa 2024, perquè cada any hi ha hagut un de nou.
Clar.
Sí, de fet, una de les idees com a nivell de, com de referent, d'influència, d'idea, que vam agafar en un principi, hi ha un home que es diu Manel Montañés, que havia sigut fins fa poc gerent de l'Acadèmia Catalana de la Música, que va inventar-se un projecte que es deia Immigrasons, i va anar amb la Silvia Pérez Cruz, amb el Raúl Refri i tota una banda per tota Sud-amèrica, llavors feien com una mescla de cançons pròpies catalanes mesclades amb d'orígens llatinoamericans. I llavors es van anar movent de gira i van anar trobant aquesta mescla i van acabar fent un disc, a més d'aquestes mescles, i tu sents el noi de la mare mesclada amb una cançó tradicional argentina. Realment, d'aquesta petita idea que semblava un res, van començar a sortir moltes més idees. De cop a la Sílvia se li va demanar moltes més vegades que versionés aquestes cançons que havia trobat. Ella mateixa ja és un fons de coneixement i de cultura espectacular, que jo crec que ha obert molts fronts en aquest sentit, però bàsicament que el interessant de que pugui passar això que dieu, no?, que d'aquí 5 anys és que aquesta provocació d'aquest acte generi un rebot de moltes més questions. De fet, l'altre dia vam anar a veure la Cristina que cantava amb el que li deien la Rueda Flamenca, un espectacle del grec, i cantaven en flamenc una cançó de Lluís Llach, amb la d'abril de 74.
I la de vida, també.
Exacte.
I la de vida, exacte. Clar, jo això ho trobo fascinant, saps? O sigui, és com algú que va néixer d'un lloc, acaba un altre recorregut per la mescla.
Podríem dir que ara el Lluís Llach, que l'altre dia, aquest cap de setmana, va sortir amb els detallets o detallets, us ha fet la guitza? Ha fet una barreja?
De competència?
No, s'ha fet la competència.
No estava tan barrejat.
En aquesta línia, la proposta que va portar a l'escenari l'art d'artistes de de diferents procedències, fills i nets de diferents orígens i allaus migratòries d'ara i abans, que construeixen la riquesa cultural d'aquesta ciutat, cadascuna del seu estil i segell propi. Hi ha algun llenguatge musical que penseu que no entri, que no tingui cabuda a Barcelona Mestissa? Això m'agradaria que m'ho responguéssiu tots tres, ja sé el que em direu, però...
A mi m'agrada molt el procés creatiu d'aquest projecte perquè hem com utilitzat totes les eines possibles, tradició oral, o sigui, estudiar com el folclore o el flamenc o la música de Senegal tradicional, que és, escolteu aquest tema, ho farem així, repetiu, ens enviem àudios, hi ha partitures amb arranjaments molt obligats, no?, que diem nosaltres, que són, està tot pensat exactament què ha de fer cada instrument, hi ha reminiscències, no? Això ha de sonar com algo que ja existeix o ja existia. Aquestes són les referències, però vosaltres us ho porteu on vulgueu. Hi ha creació col·lectiva, no? D'estar tots allà i dir què fem aquí, com acabem, no? Segons l'energia. Llavors, per mi és molt interessant treballar en paral·lel amb totes les metodologies que conec de la música tradicional, de la música acadèmica, de la música experimental, la improvisació, per exemple, no? Fem uns guions de, vale, hem de passar per aquí, o sigui, comencem aquí, hem de passar per aquí i hem d'acabar aquí.
I entremig.
Clar, i al principi.
Clar, clar, perquè no és com una barreja només de pals musicals, sinó també de maneres de fer música.
Exacte.
No? Clar, i evidentment que tot hi té cabuda, no? Imagino, si no hi ha res que quedi exclòs, diguem a vosaltres, Xavi.
Sí, no sé, jo a mi se'm faria molt raro de cop posar metal allà o alguna cosa així, saps? I que de cop es diguéssim el grec, no? I de... Seria una mica un xoc per mi.
El metal,
potser,
eh?
Sí, sí, potser de crisi de cop.
Vale, això m'apunto.
No, però...
M'apunto. El Xavi no vol metal.
No, però de cop, jo què sé, l'estirència d'una guitarra potser pot funcionar en un petit moment. Jo crec que tota música sempre és interessant en la mesura.
Sí, perquè jo crec que m'ha après, o almenys jo he après, que al final, en un concepte més metafòric, potser la identitat de Barcelona va d'això, d'aquest procés que hem recorregut nosaltres, de no delimitar, de no tancar. Vull dir, no podem excloure cap gènere musical perquè és un reflex, el concert intentarà ser un reflex d'això, de la identitat canviant, de portes obertes de la ciutat, de lo que és ser ciutada de Barcelona.
Parleu-me de l'escenari, no? Ja que estem a l'escenaris volàtils, el Teatre Grec, que és un escenari tan àlgid i propi, carismàtic i obert com el recital que proposeu, no? Imposa això com quan t'has de plantejar? No sé si costa això, poder fer el vostre muntatge quan hi ha tot un grec aquí en marxa, trobar les estones per assajar. Com ho esteu fent, això? I primer, la primera impressió de farem això al Teatre Grec, que és com una cosa que jo crec que tot artista, no?, que pensa en algun moment de la seva vida, i si està sent difícil a nivell logístic?
No, bueno, és difícil perquè som molta gent, però també el grec ens ha proporcionat un parell de dies, no?, per poder relacionar-nos amb l'espai, per fer el disseny, per provar el so. Llavors això ens dona també molta tranquil·litat i molta confiança. I de logística, és que tenim un equip que està tothom molt implicat i llavors és difícil, no?, coincidir tots, però està passant. Estem trobant els moments, els llocs, el calendari, amb els músics també, no?, demanant-los una mica més d'implicació del que potser farien
en un altre
show. Els artistes convidats també s'estan implicant bastant i tots estan amb molt bona actitud. Sí, és difícil, però està fluint molt.
Sí, sobretot això, la confiança del grec i les facilitats que posen per poder fer propostes que cap altre, diguem-ne, promotor potser s'arriscaria a fer-les,
sí.
En tant d'obrir portes a coses tan, tan estranyes i que realment anar a risc, i això s'ha de valorar. S'ha de valorar que també es faci des de la part pública, no?, des de la idea pública, que això és molt interessant. I després, l'equip, els que som avui parlant, i l'equip del taller de músics, l'equip del 3T, que van fent feina de formiga, però que realment una implicació a nivell emocional de tota la gent implicada, que sense això em sembla que tots hem estat conscients que no es podria fer sense ficar-li més hores, ficar-li emotivitat, i sembla que tots estem responent al mateix nivell, tots els equips.
Sí, hi ha algú dels artistes que de cop s'hi senten des d'un lloc també molt... molt connectats a la idea i que per això volen col·laborar. Vull dir que, però això, les seves agendes són molt complicades. O sigui, si et mires realment el llistat d'artistes, penses, ostres, que no paro de veure la 3 milions de llocs. Llavors, aconseguir retenir aquesta persona perquè pugui assajar, perquè pugui trobar un moment... És realment molt difícil, vull dir que l'esforç hi és, o sigui, i no és però per voluntat, o sigui, ells hi estan predisposidíssims.
I per altra banda, què espereu del públic? Amb tant talent sobre l'escenari, no sé si es podrà acompanyar amb palmes, per exemple, això que parlàvem abans, que feien broma.
O la saben fer, o que no.
Perquè això té reverb, al Teatre Grec, molta gent fent palmes.
Perquè clar. A mi el flamenco em fascina i cada cop que veig les palmes voldria entrar-hi. Però penso, et contents i saps on t'ubiques.
Jo, en aquests casos, em dic vamos a calmarnos, que deia el meme aquell del Pokémon. Exacte.
No, però és veritat que el públic és la part més important i s'ha de saber que des d'un principi la nostra idea és que cada un se'n vagi a casa... Havent vist el mateix espectacle, però amb una concepció potser completament diferent, que li remeti el que per ell signifiqui el mestissatge i Barcelona. Per això l'eclèctic, potser, de la proposta artística, escenogràfica, perquè tothom pugui fer-s'ho seu. I amb el que dèiem dels artistes d'abans, doncs, té molt a veure, també. Cada un s'ho ha fet seu des d'un punt de vista molt, molt emocional, hi ha un bolcatge molt emocional, i és el que intentarem i crec que es transmetrà molt bé en el públic.
Sí, jo hem lligat això una mica, és com que hi ha aquesta cosa de que tinc la sensació de que tenim com poques oportunitats de fer descobriments en un directe. O sigui, els festivals proposen un grandíssim llistat d'artistes i llavors normalment tots els coneguts és on tu vas a veure una mica, no? Però que mai tens com un marge de dir, hòstia, m'agradaria fer com descobriments, no? De cop hi ha aquí, per exemple, l'Anna Caní Canté, que potser és menys reconeguda a nivell mediàtic, però de cop agafa un pes allà molt guapo, saps? Una mica acompanyada de tots aquests
artistes. Clar, no us passa això, ara que l'esmentes a ella, que teniu la sensació que hi ha artistes que la gent anirà sense conèixer.
Exacte.
I que quedaran fascinats?
Total.
Això justament és una mica el que volíem provocar i que de cop i que els altres artistes que són conscients del com una mica del seu poder d'atracció una mica més, estan molt disposats i a més són justament artistes amb molt d'interès per altres coses. I de cop estan també com molt volcats a conviure amb aquests altres artistes.
Hi ha una cosa també molt interessant i és que tots els artistes convidats i les artistes convidades faran els seus temes o temes que hem proposat però sense la seva banda. Llavors estaran amb tot de músics nous que mai han tocat amb ells i llavors hi ha un estat de vulnerabilitat també molt interessant, no? Es converteix en un ritual molt delicat. I una conversa, perquè no tenim tampoc molts dies per assajar, llavors hi ha unes trobades, però bueno, estarem allà exposant-nos...
Clar, tothom s'hi està exposant. Clar, per això necessito que els músics estiguin molt presents perquè jo sigui un pilar absolut i que els artistes, que és el que
exacte.
Dius tu, Cristina, que venen com una mica a una cosa molt diferent.
Hi ha un diàleg molt fresc.
Estiguin emparats, però alhora, clar, una mica volant, no?, surant.
Exacte.
Sí, que fins i tot, per exemple, jo que sé, un Momi Maiga... que tocarà la cora, que és un instrument que jo he conegut com més tard, i a més ell ve d'una família que és la 70a i pico generació que toca la cora. O sigui, pensant en tot el relleu familiar que té, que ha tocat aquest instrument, i a més és com que ja no només és un descobriment per artistes també, sinó una experiència també a nivell sonor que probablement hem tingut menys a prop o menys coneixement.
Parlem també del cartell, una creació de la il·lustradora Lara Costafreda en col·laboració amb l'estudi de disseny gràfic U3U, sobre la imatge original de Colita, Gitanes de Montjuïc, del 1962. És un cartell preciós i això, no sé com s'ha fraguat també la història del cartell. Com sorgeix la idea del cartell?
Era un tema que el volíem treballar molt ben treballat i pensàvem que era realment la porta d'entrada visualment al concert i al concepte. I la idea, bàsicament, partíem una mica de la base que volíem fer aquest homenatge al Montjuïc, al barraquisme. Al mateix temps vam pensar en qui era... De fet, no, és una idea que se m'atribueix a mi, però és de la meva parella, de fet, que és veïna de la Colita, era veïna de la Colita, vaja, i em va proposar, doncs, la gran fotògrafa d'això és la Colita.
Clar.
I vam començar a mirar, vaig fer la proposta al Xavi, el Xavi va veure bastant clar i va dir, tinc la persona ideal per fer per portar-ho a terme.
Sí, sí, quan em va parlar de la Colita i de més, vull dir que, és que jo no em sabia el seu nom exactament, però jo he vist moltes vegades fotografies de la Colita i em va semblar una idea boníssima i, a més, a qui fa referència, a quin context, a tot, o sigui, tota la investigació que ell havia fet de barraquisme, allò que vaig pensar, il·lustradora ideal de l'Art Costa Freda, perquè sempre ha estat molt, molt implicada amb causes socials, amb transformació social i a través de la il·lustració ha obert molts fronts, molts ponts i molt activa en aquest sentit, i a ella li va fascinar la idea, vull dir, a nivell també dels dissenyadors gràfics i tot, de com van voler rascar de totes aquestes referències que nosaltres podíem tenir dels 90 i a nivell estètic de com van començar a treballar en aquesta línia estètica dels 90.
Clar, és una altra de les barreges que es proposa, no? Que el traç de la Lara Costa Freda i d'aquest estudi de disseny hi vagi sobre la imagineria de la Colita.
Clar, i a més, coincidint amb l'any de la mort de la Colita, doncs ens va semblar una altra d'aquestes coincidències que trobàvem que ho fa encara més bonic, més especial.
Vale, doncs ara, per acabar, no sé si hi ha alguna informació d'interès que vulgueu donar, Pol, si m'estic deixant alguna cosa, però, si no, jo us faré... Ara us faré dues putadetes. No, en realitat no, ja veureu. Dos minijocs, vale? Una seria, per acabar, per concloure, i que no ho faci jo, perquè jo, saps, sóc molt de... Ara lo dejo aquí super en alto. No. Ho feu vosaltres tres, que sou les convidades i les caps pensants d'aquest sarau. Quina seria la vostra carta d'invitació, breu i contundent? O sigui, com si fos un spot de ràdio, si voleu jugar a això. O sigui, què farem? Podem fer pujar i baixar músiques? Teniu un claim? Teniu un claim? Perquè, clar, si em deixeu a mi, jo dic tonteries com tremendo sarau, saps?
No, és que vull dir que ho estava... l'única referència que tinc d'aquestes coses és el típic venedor de cotxes nord-americà, en plan, ven i compra tu, saps? I
de cop, telepredicador, com, no? Sí,
puedes perderte este encuentro.
Sí, exacte, de cop és com...
Sí, no, és que això no us he avisat, eh? No us he avisat que us faria això, però... Aviam, una frase, cadascú.
Solo una noche.
La Cristina ja està ready, jo ja la veig, ella està.
Sí, ella és molt ràpida amb això.
Vale, doncs vinga, fem com una petita de pujada i baixada de música amb la cançó que estigui sonant de la llista que hem fet.
Vale.
I jo la pujo i la baixo amb el Mariano i ara tirem.
Parece que cuando bailas llueven miles... Encuentro único que yo no me perdería.
Molt bé, aquest és el claim de la Cristina. Podem saltar de cançó, posem una altra perquè això sigui totalment... Jo això, aquí a Ràdio Maconda, fem classes, fem pedagogia, i amb nens de primària i adolescents de secundària, amb alumnes, els hi fem jugar això, com un joc de l'atzar, que és com has de locutar amb una música random que et sorgirà. En aquest cas, té a veure amb la Barcelona Mestissa. Vale, Xavi, tens una mica pensat el rotllo?
No, gent.
Vale, doncs jo tampoc sé ni la cançó que sona, però la pujarem?
Lo que me iba a costar.
Barcelona Mestissa, l'únic espectacle sense turistes.
Boníssim, boníssim. Veus com sabem jugar? Sabem jugar. Vale, doncs ara tornem a saltar de cançó, inclús. Vale, posem una altra. La pugem. Si no et va bé, ho pots demanar.
Això és molt trist.
Vale. Espera, saltem, que aquest ha estat un inici, potser no... Una que vegis por ahí que tiene... Vale, esto.
Barcelona Mestissa. L'espectacle que et farà ràbia que t'expliquin els teus amics.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Doncs ha estat genial fabular i barrufar entorn la Barcelona Mestissa, fer créixer encara més les ganes per viure aquesta gran nit de la música, però... No sé si sabeu a quin podcast heu vingut. fa distòpic, això. Sí, fa una mica distòpic, sí, sí. A mi se'm posa una mica la pell de... Perquè, clar, aquesta aventura radiofònica que mira de rebre les seves convidades amb tots els honors, doncs també té la cosa dislocada d'un podcast que sempre conclou cada conversa posant tot potes en l'aire i girant el món del revés. A escenaris volàtils, el que fem a moda conclusió és desdibuixar tot allò que hem parlat, proposem altres espais per cada funció de la que es ve a parlar aquí, però se m'acut que amb vosaltres no us treuré el Teatre Grec, d'acord? ¿Vale? Amb això sóc bo. O sigui, distopia, d'acord, ¿vale? Però el Teatre Grec us el respecto, d'acord? ¿Vale? No canviarem escenaris, no. Això serà repertoris volàtils. El joc és que heu de canviar una de les peces, una de les peces musicals, li dic peces musicals perquè no sé si dir-li cançons, no? Perquè allò serà com un continu de coses, no?
Ben vist.
Una de les peces de la Barcelona Mestissa per una d'aquestes tres, que ara us proposaré, adaptant-la al repertori com bonament pugueu, d'acord? ¿Vale? Tres opcions. Primer us poso les opcions i vosaltres veieu. Primera opció... Jo la veig amb el seu carisma, identitat i mestissatge, també, la veritat. O sigui, jo la veig que té la seva cosa, tu. Yo quiero bailar, de Sonia y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey!
Ei, okay. Aquí veig una mica de mestissatge, eh? Veig sí. Una mica de rollito,
tenim
no?
Tenim un problema, el Grec, que no es pot ballar. Perquè bueno, ho hem pensat, eh?
Ja.
Perquè hi havia temes com molt canyeros i vam dir, ostres...
Bueno, cuando hace calor, los chicos y las chicas se enamoran, no sé com anava aquesta cançó, no? Bueno, guapíssima. Yo quiero bailar, de Sonia y Selena. Ojo, que a la fira de la Xerinola encara es poden disparar més amb la segona opció. Aquí podeu fer palmes també, si us agraden, perquè ara sentirem de los desgraciados los coches chocones.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone.
Aquestes sí que es poden fer, que són fàcils, no?
Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono.
No cal dir que amb aquesta la podíem fer a los autos de choque, la
Jo no la coneixia, aquesta, perdona.
No!
És per generació o per...
Te falta calle.
Te falta calle.
En el Almodóvar... tienen samples de esta canción.
¿En serio?
Sí, los claro. Van lanzando en medio de cualquier
o sigui,
tema.
Sonia i Selena, sí, l'havia ballat, fins i tot la podria cantar de baix.
Caribe Mix.
I de fet, sempre tinc curiositat com de tota aquesta onada, què passa després amb aquesta gent, no? En plan,
a on
van? Lo heavy és que es deien los desgraciaus, amb U, eh? Los coches chocones.
Això és folclore.
Això és un hita de la història de la música, aquesta cançó, sisplau. Ojo amb la tercera opció, si vols matem ja los desgraciaus. Si volem uns balls més espaiats i distrets, una cosa menys col·lapsada que els autos de xoques, què us sembla si ens tornem lleugers i, haig de dir, lisèrgics amb els balls de Baby Shark? Aquesta és dura, eh?
Ara tota la tarda amb això al cap.
Clar, que, o sigui, a mi això em fa com una mica... Em fa tremolar perquè quan vas a veure Amics amb fills, a part de tot el xivarri que veus allà, crits, plors, mocs, tot, hi ha aquesta música de fons tota l'estona. I vale. Cada cop que la sento faig un no, per favor. O sigui,
és... Doncs aquesta seria l'opció fàcil perquè heu de triar. Heu de triar les tres opcions i jo quasi us volia dir, Cristina, i m'has de dir quines sacrifiques, però no, perquè clar, perquè no m'ho desvetllaràs, quines sacrificaràs, perquè si no estan soltando prenda, no? Doncs, doncs tenim Sonia i Selena, Yo quiero bailar. Sí que és la recordamos, Mariano. Sonia i Selena, Yo quiero bailar.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, baila.
El descobriment d'avui de Xavi Buceda, que és Los coches chocones de los desgraciados.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
I Baby Shark, que sí, tira-la, però de seguida la mates, si vols. Mata Baby Shark, sí, vamos a la musiquita que teníamos preparada. Heu de triar quina inclouríeu en el repertori de Barcelona Mestissa. Sí, a punta de pistola, evidentment, a punta de pistola de joc.
Jo la segunda, sin
duda. Sí, la segunda, sí, la segunda és la que es veu
més
fàcil
de... Folclòrica.
Només és un ventilador.
Clar, exacte, per això ja té algo de...
Un poquito de rasgueo...
Sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
Els tres? Ningú raja?
Jo la segona és la que veig més fàcil d'adaptar. Ara, sempre és molt divertit pues, agafar-te el Yo Quiero Bailar i tirar-li uns violonins, saps? Portar-lo a un altre univers.
O sigui, ningú aposta per Sony i Selena, eh?
Bueno, i bé, d'entrada seria brutal, no, també?
Vale.
Hòstia, seria, si esperaria, no?
Sí, això seria mestissatge, saps?
Sí. Exacte. Voleu arriscar, no?
Bueno, i la tercera ens donaria un públic, també una franja de públic que sí, no havíem contemplat.
Però ja he dit l'altruisme, no, és molt anglosaxó, això, potser.
Okay.
Baby Shark.
Sí.
Queda massa...
Clar, queda massa lluny.
Sí.
Vale.
Però Sony i Selena jo crec que eren del Vallès, em sembla, no? Bueno, era Ballet Music, em sembla que les perdonen.
Era Ballet Music, sí. era Caribe Mix o...
Sí, per això vull dir que això és Ballet Music. Prop.
Bueno, aquesta conversa acabarà en un libanès, crec.
El 22 de juliol, al Grec Festival 2024, el concert Barcelona Mestissa convertirà el Teatre Grec en una gran festa de la mescla cultural, les noves sinergies i l'esperit d'acollida. Una gran festa de la música i la ciutat on brullem, coproducció del 3C Comunitat de Cultura. Cristina López, Xavier Buceda, Pol Segarra, moltíssimes gràcies per visitar les Escenaris Volàtils. I gràcies també al públic del 3C, tothom que ens escolta ara mateix, Ràdio Maconda, al Mariano, que ha estat a les vies de so, a la Laura García Piñero per també muntar tot aquest sarau que portem setmanes muntant, i a totes les persones que heu vingut a animar aquest podcast en directe a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Un aplaudiment!
Pensando que aún estás. Pensando que aún estás. Pensando que aún estás.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.